sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dijous, que destinarem a parlar d'una nova proposta literària que hi ha al nostre municipi. Vam començar l'any en aquest programa parlant-ne amb el seu escriptor al temps de l'absenta, però nosaltres creiem que és oportú, que ja que tenim un nou escriptor local, en podem sumar un més a la llista, doncs creiem que també és important compartir la seva primera novel·la publicada i diria també que un dels primers treballs en narrativa que té completats. Ens referim a Enric Martí i a La gran mentira, que és el títol que porta aquesta densa novel·la i on una mica podríem dir ja part de conspiració. Enric Martí, molt bon dia, benvingut al Sempre amb tu.
Hola, molt bon dia.
Ara de seguida en parlem d'aquesta novel·la i et convidem precisament perquè aquest diumenge al migdia, a les 11:30, al Centre d'Interpretació de la Pesca, tornen els vermuts que la cultura i l'Enric serà l'encarregat d'obrir aquesta nova ronda del 2017 amb la presentació del seu llibre. Enric, perquè això que dèiem, no? D'alguna forma t'estrenes per la porta gran, escrius narrativa, tot i que havies fet alguna cosa de poesia, em comentaves ara abans d'entrar en antena, és el teu primer gran treball acabat i a publicar-lo.
Sí, és el primer treball i espero que agradi molt. Gran, això té que opinar el lector. Però bé, en principi és una mica extens i tenia ganes ja de publicar una novel·la que fos extensa, que pogués parlar de coses importants per a mi i crec que ja era el moment.
Uh-huh. Expliquem una mica als nostres oients com te sorgeix aquesta vena literària, perquè ara entrarem al detall de l'obra, sens dubte, però primer que res, situem, tu comences a escriure aquesta novel·la el 2012, quan en un context de crisi, podríem dir, et quedes a l'atur o bé hi ha un expedient de regulació de treball on treballaves i vas dir, ara és el moment.
Sí. Bé, a l'atur no. Vam fer un ERE a l'empresa que treballava i d'aquesta manera vaig disposar de més temps per poder escriure la novel·la. Sí, la crisi ha influït bastant. El contingut és molt crític amb diferents aspectes de la societat aquesta que tenim. I bé, vaig voler explicar, segons la meva forma de pensar, i a través d'una trama i uns personatges, tot això que ens envolta.
Però parlem del 2012 i això es publica l'any 2016. Han passat 4 anys entremig. Què ha passat en aquest temps, Enric?
Pues és el problema que es té quan escrius. Jo vaig acabar la novel·la, vaig intentar buscar editors, editorials, alguna manera de poder fer pública la novel·la i bé, resulta bastant, més que difícil, impossible. Perquè, clar, aquest mercat és molt complicat, he estat parlant amb editors, m'han dit que és realment no agafen originals, no volen res, perquè ells tenen els seus escriptors, si alguna cosa nova tenen és a través de concursos i els manuscrits no els interessen, estan saturats i ja no agafen més.
Per tant, es complica una mica més, poder, i al final entrar per la porta gran, sortir publicant un llibre amb l'estrena i al final acaba sent això una autoedició, podríem dir, però molt ben treballada, perquè almenys estèticament des de fora ja es veu o intueixes una mica o et venen ganes de descobrir el que amaguen aquestes pàgines. Abans que res, la imaginació arriba a mesura que vas escrivint les pàgines o tenies molt clar del que volies escriure aquest llibre?
Bé, l'imaginació és molt important. No, és impossible des d'un principi saber tot el que vols escriure. Jo sabia que volia fer algo relacionat amb l'Església, amb la religió, amb la política i amb l'economia. que diguem que són les tres llagues de la societat.
Aquells temes una mica que durant molts anys han estat tabú, Enric.
Sí, sí, la veritat que sí, perquè són temes que la gent sabem més o menys el que està passant, però ningú realment està interessat en dir les veritats.
I no sé si veritat o mentira és el que intentes explicar en aquesta novel·la, La gran mentira. Enric, desgranem una mica el que explica, perquè tot comença, diguem-ne, amb el robatori d'uns documents d'aquells classificats, d'aquells que estan sota les pedres i que quan surten a la llum pública, no sé si és una llum pública per a tothom o per a un investigador o uns investigadors en concret. Com comença aquesta història?
Sí, pues, fruit d'una mica de la casualitat, els tres protagonistes, que serien Sergi, Ben i Àngels, es troben amb tres documents que venen per separat per tres històries diferents i que van a parar a les seves mans. Llavors, treuen una sèrie de conclusions que realment no agraden a certes persones.
Perquè parlaríem de que aquests documents els troben al mateix moment o se'ls van trobant quan un troba una cosa i diu vull investigar i n'apareix una altra, i n'apareix una altra?
No, és, diguem, seria tot fruit d'una casualitat. Uh-huh. Ells són... venen antiguitats, i venen i compren antiguitats, i a través d'aquesta feina que hi té, doncs van a parar les seves mans aquests documents.
Uns documents que, evidentment, ja podeu imaginar-vos que tenen doncs, aquell valor que hem dit, aquell un document d'aquells classificats i que, per tant, és informació confidencial. En aquests documents entenc que està el moll de l'os de la novel·la, on està la trama, però no només, diguem-ne que ho has volgut vincular al que hi posa allà, que entenem que aquí és on està la vinculació a l'Església, i on hi ha una mica de comparativa, possiblement també, amb la situació actual, també has volgut que aquests personatges, que Sergi, que Ben i que l'Àngels, recorrin per molts indrets, per molts espais on tu hi has estat, on has tingut experiències, i on també has creat històries paral·leles que es van afegint perquè al final la història no sigui només la narració d'uns fets a través d'un descobriment d'uns documents, sinó també que tingui al·licients molt humans, per entendre'ns.
Sí, és una novel·la que jo crec que té molts factors diferents, té molts llocs, moltes èpoques, és molt moguda.
Perquè, per exemple, per on recorre?
Recorre... per exemple, trobem París, Lisboa, Roma, Florència, Barcelona, Tarragona, l'Ametlla també surt.
Havia de sortir la Cala.
Sí, sí.
Però en qüestió més catòlica o menys catòlica la Cala, almenys?
No, menys catòlica.
Menys
sí,
catòlica.
Sí.
I una mica, a partir d'aquesta base, és a dir, hi ha uns documents, entenem que allà ja s'explica alguna cosa vinculada amb l'Església, que posa una mica en joc, podríem dir... entenc que posa una mica en joc alguna cosa molt valuosa, alguna informació que podria canviar la concepció del món com fins ara s'havia entès.
Sí. Realment ja hi ha moltes històries sobre aquest tema que una mica s'han volgut ignorar o s'han volgut tapar, no sé per què. Però bé... això dona bastant de joc. Jo en aquesta novel·la no vull realment explicar una història i punto, sinó que vull que la gent pensi. És més que res, no és llegir la novel·la, sinó és llegir-la i pensar.
Perquè què hem de pensar aquí? És a dir, ja ho diem, hi ha una gran mentira, al final el títol ho deixa molt clar. Entenem que és que els lectors poden anar llegint, però em sembla que al final no és... s'acaba aquí punt, sinó que al final acaba com una mica en aquella reflexió de i ara pensa tu si el que t'explica el llibre és cert o no és cert. És a dir, deixes una mica perquè cadascú faci les seues reflexions.
Sí, si és veritat o si és una gran mentira.
I aquí és on està la falca el dubte. Enric, per cert, el llibre l'has escrit en primera persona de Sergi, que podríem dir que és el protagonista principal, junt amb Ben i junts amb l'Àngels, i per tant, això significa que el mateix lector es posa en primera persona també i viu o mira amb els ulls de Sergi tot el que passa en aquesta escena. Per què decideixes fer això, d'escriure-ho en primera persona?
Crec que era la manera més directa de viure la història. Si ho contem en primera persona, el personatge en tot moment està allí, ell sap el que ha passat, el que hi ha, i és una història més viva.
Uh-huh. Per tant, diguem-ne que tu et poses una mica o t'intentes encarnar el moment d'escriure el llibre amb el personatge de Sergi, tot i que, com dèiem, intentes portar alguns terrenys, algunes experiències teues personals, més de denunciar la situació, els contextos, potser les oligarquies, potser els poders que hi ha amb aquesta visió, sí que és cert que al final acaba sent un personatge literari, un personatge de la ficció, que acaba recorrent tots aquests indrets, entenc, doncs, per intentar resoldre aquesta gran mentira. Per saber-ne molt més d'aquest llibre, d'aquesta novel·la, primera, llegir-lo. Entenem que està disponible a les biblioteques, a les llibreries, volem dir locals del nostre municipi, però la segona és, i per això, com dèiem a l'inici de l'entrevista que tenim avui amb nosaltres a Enric Martí al nostre estudi, és perquè aquest diumenge es presentarà el llibre a l'exposició pública. Ja fa alguns mesos, per això, que està publicat. No sé, la gent que ja l'ha llegit, Enric, quines valoracions, quines crítiques t'han fet sobre aquesta novel·la?
Bé, de moment, bones.
Digues.
No, a veure, jo penso que la trama és bastant interessant. La gent que l'ha llegit m'han dit que els hi ha agradat, però bé, ja dic que és un tema que és molt sensible, una mica sensible amb el que pensa la gent. Hi ha gent que pensaran d'una manera i gent que pensa d'una altra, i és precisament este el que intento buscar amb el llibre, que hi haurà gent que no li agradarà perquè és contrària a el que ells pensen, i hi haurà gent que sí. I al final el lector té que dir si és veritat o si és mentira, si li ha agradat o si no li ha agradat, segons el que ells consideren que és correcte o que no és correcte.
Acaba fent una mica més de reflexió personal. Per tant, tothom convidat a saber-ne una mica més d'aquest llibre, La gran mentira, aquest diumenge, dia 15 de gener, a les 11:30 del matí, al Centre d'Interpretació de la Pesca, l'antiga confraria de pescadors, allà hi seran els vermuts de Cala Cultura. Enric, entenc també tot això, tot preparat ja per aquesta presentació.
Sí, amb molta il·lusió. Esperem que hi vagi bastanta gent, que s'ho passin bé, i bueno, intentarem d'alguna manera explicar-los el contingut sense dir el final, esclar.
Bueno, i al final també hi ha la reflexió personal de cadascú. Per últim, Enric, després de fer això, dèiem, el 2012 vas començar i hem tardat uns quants anys, et passa pel cap ja tornar a escriure? Estàs tornant a escriure? Ens presentaràs més propostes al nostre municipi?
Bé, de moment no estic fent res. Sí que estic pensant en algunes coses. Estic planificant una mica què es podria fer, però realment no estic escrivint res. Estic fent bastantes coses ara mateix i de moment no puc. No disposo d'aquest temps del que t'estava parlant abans. Més endavant, sí, espero poder escriure, perquè és una cosa que m'agrada.
Doncs esperem que sí, que a poc seguim enriquint de literatura local també a les llibreries i arreu del món, perquè, per cert, ho hem de comentar abans d'acabar, tot i que de llibres físics n'hi ha els que hi ha, i els trobem doncs més en llibreries locals o directament a l'Enric, sí que és cert, i això fent un Google ho trobem, si posem La gran mentira d'Enric Martí, fins i tot a Amazon, al Cort Inglés o a la Casa del Libro, poso tres webs molt reconegudes, en format e-book està disponible el llibre. Per tant, aquella gent que està més habituada a la lectura digital, amb tauletes o amb l'ordinador, pot també comprar el llibre.
Sí, a través d'internet està disponible, com tu dius, per tot el món. Inclús la setmana passada vaig estar mirant
Buscant.
per internet, sí, i a Amazon vaig trobar que s'estava venent a Xina, estava anunciat en xinès. I és bastant curiós.
Molt bé, Enric Martí, escriptor de La Gran Mentira, moltíssimes gràcies, molta sort per diumenge i també molts èxits en la teua carrera literària en el futur. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tu.